Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, doctor. D'entrada, quin és el perfil del donant de mèdula òssia? I ja que estem donant del perfil del donant, també del receptor, quin seria aquest perfil?
El perfil és una persona amb voluntat, amb desig d'ajudar un altre, això és el primer. Segon, que tingui menys de 40 anys. Tercer, que pugui anar a un centre de donants, inscriu-se com a donant, és una donació semblant a la donació de sang, però que se donaran aquí cèl·lules mare de la sang per tractar pacients que són pacients que tenen leucèmia i altres càncers de la sang, però també malalties on la mèdula òssia no funciona bé, tant nens com adults.
D'acord. És a dir, que d'entrada la principal funció que seria en aquests càncers com la leucèmia i d'altres, en aquest cas, que ajudarien doncs, a resetear, a fer un reset del cos, en aquest cas seria.
Sí. La mèdula òssia és la encarregada de fabricar la sang i quan emmalalteix doncs tenim leucèmia, però no només leucèmia, altres malalties, que són com linfomes, mielomes, anèmies molt, molt, molt severes, malalties congènites, que normalment no tenen els nens, que necessitem exactament recanviar-la, i el que fan els donants és donar vida, no? Donar les seves cèl·lules que poden regenerar una medul·la òssia sana i, per tant, recuperar en aquests malalts la salut.
L'any passat van rebre 900, tinc aquí la data que es va publicar fa res, 947 pacients que van rebre una donació de mèdula òssia, no? Que va ser coordinada per la Fundació Josep Carreras. Aquesta xifra, comparativament, és més, és menys? En quina situació estem?
Estem en una situació de rècord en Espanya, no? És a dir, el número 947 ha sigut la xifra més alta en tota la història de funcionament del registre de donants que va fundar Josep Carreras i la Fundació l'any 1991, i això vol dir que també en les xifres més altes de donants que voluntàriament estan inscrits, que estan molt, molt proper a una xifra que volem tots plegats arribar i celebrar, que és la de 5,5 milió de donants, ha fet possible ajudar a tants pacients, estos 947 pacients, a poder curar les seves malalties.
Com es conserva? Vull dir, si jo fos donant, per exemple, dono mèdula òssia, es conserva d'alguna manera? És una qüestió d'extracció i implantació immediata? Com funciona això?
Sí, hi ha dos tipus de donants. Els donants que s'inscriuen a un registre i que estan, per tant, al registre RETMO. El registre és un registre, diguem, virtual, informàtic, no? Estàs allistat i t'han fet uns anàlisis per veure si després pots ser compatible amb el pacient. És a dir, el pacient cerca el registre i aquest registre que està interconnectat en els altres registres mundials, fins que arriben a un total de 42 milions de persones arreu del món, que on s'afegeixen els nostres quasi mig milió, aquí si es produeix aquesta compatibilitat, si aquest pacient és compatible amb tu, seria en aquest moment que se tornaria a contactar amb tu per demanar-te si continues estant interessat en fer la donació i aniria a fer-se aquesta donació. Aquesta donació no es conserva, eh? Aquesta donació es fa i viatja i viatja allí on és el pacient.
Exactament aquí és on està el problema, no? Que ha de ser una compatibilitat tremenda i llavors, si aquesta compatibilitat ha de ser així, les probabilitats baixen, no?, d'un donant compatible. Vull dir que és més baix.
Clar. Ahí està una mica la clau de l'assumpte, no? En el grup sanguini tenim l'A, el B i el 0, per simplificar, i aquí tenim milers de grups distints, de tipus distints. Llavors les combinatòries fan que trobar a l'atzar un donant que no sigui com tu és molt baixa, eh? I depèn també de l'origen geogràfic de cada pacient, no? Però en general calculem que a l'atzar necessitaríem revisar 2.500 donants per trobar-ne un igual. Això és una mitja, però efectivament això fa que necessitem milions de donants per assegurar una compatibilitat per que els pacients, una mica el somni que portem en tota aquesta feina, que és que cada pacient trobi el seu donant ideal.
D'acord. Clar, jo entenc i em corregeixes si m'equivoco, possiblement la compatibilitat d'una persona que necessités mèdula, igual dins del seu cercle familiar és on estaria una persona més compatible?
Sí, efectivament. Això s'hereda genèticament aquests grups que se diuen HLA, en l'argot, la probabilitat de que entre germans un germà sigui compatible és del 25%.
Carai.
El que ens trobem avui en dia és que el nombre de germans que tenen que hi ha en les famílies és molt baix, no? Per exemple, la taxa de natalitat en Espanya és 1,2, ja ens podem imaginar que aquesta probabilitat de trobar germans compatibles, que és 25%, anirà baixant, no?
Quan ja han fallat altres alternatives, és a dir, una quimioteràpia, una immunoteràpia, una qüestió així, i ja passem al trasplantament, o és la primera opció? En quin moment o quines alternatives hi poden haver?
Sí, ho has dit molt bé. El trasplantament de medula òssia es fa quan, davant d'aquestes leucèmies, s'aconsegueix en quimioteràpia o en altres mitjans una remissió de la malaltia i es coneix com un tractament de consolidació. És a dir, la probabilitat de recaure després de les quimioteràpies, radioteràpies o immunoteràpies és alta en alguns malalts, i els metges que ho porten ho saben, i llavors se fa un trasplantament per aconseguir que aquesta curació siga duradora i que sigui per tota la vida, no?
D'acord, seria per ja això, bàsicament, el que tu deies molt bé, posar-li la base definitiva al tractament. Doncs, doctor Sergi Querol, director del Registre de Donants de Mèdula Òssia, el RETMO, gestionat per la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia, gràcies per aquestes explicacions i aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Aprofito per dir que encorajo a tots els persones que ens fan falta donants i que vagin als centres de donants i que tots plegats aconseguim mantenir, no, aquestes bones nombres, no, que tenim i que podem ajudar cada vegada més malalts. I gràcies per exposar aquest tema a la ràdio.